COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre, dimarts 5 de març del 2019. I hores d'ara amb 16 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. Buscarem primer la informació de servei, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de música i de propostes musicals. Per exemple, ja saps que aquest cap de setmana hi ha el Festival de Músiques Disperses a Lleida. Doncs avui parlarem amb un dels que composen el cartell, concretament el David Lumbreras, que estarà el dissabte al Gran Records, al migdia, oferint la seva proposta musical. Que de veritat, escolta, que s'han de conèixer coses noves. També parlem de barris amb el Cosme García i obrim la finestra del Records del Joan Bellmunt. A partir de la una, Nacional 240, avui parlem de cuina i també amb la doctora Torrejón dels Consells d'Estètica. I a dos quarts de dues i fins a les dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Doncs apa, que ens segueixes en directe fins a les dues, a través de totes les freqüències de la cadena COPE, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, i també a través de la nostra plana web cope.es o de la app, que et pots instal·lar tant en sistema Android com iOS. Busca tant a la web com a l'aplicació l'emissora de Lleida i ens podrà seguir des de qualsevol punt del món. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. 16 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels ennuvolats o coberts, tot i que a la tarda els veurem ja poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts. Temperatures que baixen avui, tindrem màximes de 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 15 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 13 a Viella. Quan el vent bufa variable a fluix, tendim per la tarda a sur. Per demà s'esperen intervals ennuvolats amb algunes precipitacions més intenses a últimes hores i més disperses cap al sud. La cota de neu demà baixarà de 2.000 a 1.500 metres. Quan les temperatures pujaran al Pirineu, sobretot les màximes, encara que es mantindran sense canvis a la resta de Lleida. Veurem 19 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell, 16 a Tàrrega i 15 a Viella. Les mínimes seran de 2 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 1 grau a Viella, 5 a Tàrrega, 6 a Balaguer i 7 a Lleida. També veurem algunes gelades febles al Pirineu, on, per cert, en cotes altes, el vent demà podria superar puntualment ratxes de fins a 100 km per hora. La resta bufarà vent de component sud moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. 12:23, ara sí, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Obrim la plana judicial. L'Audiència de Lleida ha condemnat un acusat d'agredir i amenaçar la seva exparella de difondre fotografies eròtiques de la víctima al no acceptar que la dona finalitzés la relació sentimental entre els dos. D'aquesta manera, el tribunal confirma la sentència imposada en primera instància pel jutjat penal número 2 de Lleida, que va imposar al processat 31 dies de treballs en benefici de la comunitat per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar i la mateixa condemna per un delicte de coaccions. En els dos casos li prohibeix comunicar-se o atansar-se a la víctima. I la Universitat de Lleida enllesteix l'Hospital Veterinari a Torrelameu, que entrarà en funcionament al setembre. Ahir el va visitar Joaquim Torra i ha destacat l'aposta del govern per un país equilibrat amb un model d'universitats arreu del territori. En plana local, l'Ajuntament de Lleida ha obtingut aquest any per cinquena vegada consecutiva el segell Info Participa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que reconeix les bones pràctiques en transparència de les administracions locals. Segons ha informat l'Ajuntament de Lleida, en aquesta edició ha aconseguit un 98,08% de la puntuació possible en els 52 indicadors que avaluen la informació que els consistoris ofereixen als seus webs sobre diferents àmbits, com per exemple la gestió de recursos econòmics sobre la ciutat o sobre els representants polítics, entre d'altres aspectes. Així mateix, va afegir que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya l'ha guardonat pel nivell d'implantació i ús dels serveis d'administració electrònica. La Paeria és la segona entre els ajuntaments de més de 50.000 habitants, només superada per l'Ajuntament de Girona. I el sector de la producció ramadera ecològica del Pirineu avança cap al processat i la venda directa de la seva carn. Construeixen un obrador en una granja de conills de l'Alt Urgell per poder especejar-los i arribar així al mercat laboral. I seguim encara a comarques perquè el Consell del Sobirà proposa la creació d'un pla d'usos i gestió del riu Noguera Pallaresa, Elder.
Sí, el president del Consell Comarcal, Carles Isus, diu que el riu és una de les principals eines de dinamització econòmica de la comarca i no es poden repetir situacions com el recent episodi en el qual es va posar en risc la celebració del Mundial de Piragüisme a Sort en veure's paralitzades unes obres del riu. Isus recarga la importància de gestionar les activitats de forma ordenada.
El riu no és més de propietat d'uns que d'uns altres, sinó que el riu és de tothom i, per tant, hi ha d'haver un pla rector, hi ha d'haver un patronat que gestioni els seus usos i cadascú ha de poder fer la seva activitat d'una manera ordenada i que no perjudiqui el segon.
Aquesta proposta es portarà al proper Consell d'Alcaldes. Si s'aprova, se n'impulsarà la seva creació i n'hauria de formar part la CHE, l'ACA, Endesa, els municipis afectats i les associacions de pescadors, entre altres.
I avui hi ha hagut la presentació de l'itinerari, objectius i ponents del Fòrum Verge Extra, Roger.
Sí, aquest matí s'ha presentat a la Diputació de Lleida el Fòrum Verge Extra, Oli Territori, en el qual un grup de reconeguts professionals del sector agroalimentari visitaran les comarques de Les Garrigues, l'Urgell i el Segrià per realitzar una avaluació del potencial del patrimoni local com un element de valor afegit a l'hora de comercialitzar l'oli d'oliva verge. L'alcalde de la Granadella, Carlos Gilbert, destaca la necessitat de diferenciar el seu producte de la resta d'olis.
La restauració és un camp encara creiem nosaltres poc explorat, però que evidentment l'oli d'oliva té un enorme recorregut. Ara estem mirant-ho de lligar amb aquest territori per diferenciar-nos d'altres territoris, però evidentment hi ha dins el camp de la cosmètica o dins el camp de la medicina també encara hi ha molt recorregut en el camp de l'oli. Diferent, val a dir que el vi, però no deixa de ser un producte d'excel·lent qualitat.
Aquests professionals esbrinaran si l'oli i els diferents elements patrimonials que configuren les comarques de Lleida tenen el potencial suficient per esdevenir un motor de desenvolupament local en si mateixos i evitar la despoblació dels municipis rurals.
Gràcies, Roger. Per cert, abans de parlar d'esports, dic que ahir va morir el cantant de The Prodigy, Kate Flynn, als 49 anys. I per què diem això? Doncs perquè aquell grup de Prodigy era un dels confirmats per aquesta propera edició del Doctor Music Festival, que evidentment doncs cancel·laren aquesta participació i també ens va deixar una figura coneguda, si t'agraden les sèries aquestes juvenils, Luke Perry, que es va fer famós amb la sèrie Sensación de Vivir. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ens ho deia dilluns, ahir, l'Albert Escuer, el cap d'esports del diari La Mañana, i és que hem d'estar molt orgullosos perquè Bernat Herta, després de la seva plata al 4x400 a Glasgow, és el medallista masculí espanyol d'atletisme més jove en Jocs Mundials i Europeus. Per cert, abans de ser atleta, va ser tenista i porter de futbol. Barrejant el tema d'esport també i la crònica social, direm que l'atletisme, que s'ha convertit en una plataforma a través de la qual reivindicar també els drets de la dona i denunciar la falta d'igualtat, doncs aquest divendres se celebra el Dia Internacional de la Dona, com ja sabeu. I diumenge, dia 10, tant a Lleida com a Viella, s'organitzaran una nova edició de les respectives proves atlètiques en les quals la dona és la gran protagonista. Lleida celebrarà la setena cursa de la dona, mentre que Viella organitzarà la sisena cursa d'era Emma Valdarán, amb què col·laboren diferents esportistes d'èlit.
Hola, soy Charo Loriente. Quiero celebrar con vosotros el 45 aniversario de Grupo Corsa con una propuesta irresistible. Hoy, para 20 oyentes, 20 Osmotic Zero con un 20% de descuento, paga en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Tendrás en tu casa toda el agua que quieras de máxima calidad y con el único depurador de agua en el mundo que no tira ni una gota de agua al desagüe. Cero residuo de agua, cero envases de plástico. 900-208-208-osmoticzero.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, fa 25 anys del dia com avui, què explicaves tu als oients?
Pues mira, que Lleida seria l'única ciutat d'Espanya que podria veure la passió segons Sant Mateu.
Mira.
La catedral... Catedral Nova de Lleida condicionaria amb grades per l'escenificació de Jonathan Miller i aquesta polèmica, una polèmica més que polèmica, que era una peça polèmica, volem dir, no? Que del gran mestre Bach es representaria igual com es va fer el dia de la seva estrena a Londres. El muntatge de Mecanotubo reduiria l'aforament a solament 600 persones. D'altra banda, l'auditori es volia estrenar a les festes de maig. Era aquesta la intenció que teníem.
Estava a punt, a punt.
Però aquesta obra de Bach va ser impressionant, la passió segons Sant Mateu, que es va poder fer a la catedral. Van ficar grades a la catedral. Jo ho recordo, vull dir, va ser una cosa
molt
bonica.
Home, d'alçada d'one. D'alçada d'ona.
Sí, bueno, van fer una redola sí. Després de l'altar i...
Però és que jo ho trobo bé. Escolta, que les catedrals s'han de fer anar pel culte, pel que són, però a més, si s'hi pot fer entrar la gent amb d'altres activitats, doncs benvinguts
siguin. Bueno, és que es fa, i és una cosa que es continua fent a les grans catedrals. Bé, doncs la paeria en aquell moment cercava també patrocinadors per finançar el pont de la Mitjana. El projecte inicial va ser descartat per ser massa potent. El regidor de Medi Ambient, Sebastià Barranco, va recordar ajuts anteriors de FECSA i Sant Miquel i també es va sol·licitar la col·laboració per crear la zona de pícnic i el centre d'educació especial.
A veure, el pont de la Mitjana, si no vaig mal errat, del que parlen és el peatonal, aquell que fa ara com tres muntanyetes, per entendre'ns, que creua el braç principal del riu.
Efectivament, això suposo que és el que es referien aquí, per el que jo he vist també a la premsa i en fotografies. I es van plantar més de 2.000 arbres al parc en aquells moments. També el desgel va impedir acabar a temps la canalització del riu. Aquí a Lleida. L'estudi d'impacte de l'antiga séquia de Torres tardaria 5 mesos i la paeria estava redactant ja les actuacions annexes. Telefònica, notícia, va regalar 55 aparells per incomplir els plaços d'entrega. La companyia va registrar 8.905 noves altes l'any 1993. 8.905. Durant el passat exercici es van registrar 7.805 peticions de telèfon.
No especifiquem, però no eren línies mòbils.
No. Eren línies,
línies de fixes.
Llavors ja van sortir, després los Famitel...
Sí, bueno, però vull dir que, clar, avui en dia diem, bueno, sí, altes a Movistar, val, però altes de què? De fibra, de fixe, no, de mòbil... No, no, llavors era fixe, no havia mòbils, no havia històries.
Però això mos fa donar compte, mos fa pensar...
Fa 25 anys, ja.
Mos fa pensar de la forma tan veloç, tan ràpidament, com està avançant la tecnologia.
És una...
Perquè en 25 anys estem parlant d'instal·lacions de línia fixa i això ja...
Això pràcticament ja no t'ho volen fer avui en dia.
És obsolet,
ja,
és per tindre internet i
sí,
punt.
Sí, bàsicament,
O sigui que...
La gent està deixant de tenir telèfon fix i bàsicament el que té és accés a la fibra o no hi ha fibra, sí, a la línia de coure, línia. Però per tenir internet, no per tenir número fix.
Efectivament. Doncs pues això amb 25 anys. I acabem avui parlant de que es va desarticular a Lleida una xarxa nacional de tracte de blanques. La tapadora, aquí a la nostra ciutat, era el Club Petit París, que va ser precintat arrestant els amos i a 8 dones obligades a prostituir-se. Eren captades pels dos cervells que actuaven des de Barcelona. La policia va detenir a 68 persones a la capital condal, a Barcelona, a Castelló i a Pamplona.
Molt bé, Mari Carmen. Recordo que a final de setmana la Mari Carmen ens donarà una... Dic una curiositat perquè, com que només ha passat una vegada, una curiositat d'esports, Has d'aguantar fins divendres. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia.
Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Carlos Over, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Posats ja amb aquesta setmana del MUT, del Festival de Músiques Disperses. Avui coneixem un altre dels autors, dels cantautors, dels artistes que estaran dins d'aquest programa i actuant a Lleida aquest proper cap de setmana. Concretament, mira, avui et parlo del Daniel Lumbreras. Ell és de Barcelona i estarà actuant a la botiga Gran Records amb aquest format de concerts íntims el dissabte, aquest dissabte 9 de març, al migdia, a les 12 del migdia. Daniel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt bé. Molt il·lusionat de fer-vos una visita.
Molt bé. Has triat aquest format de concert íntim. Entenc que, bueno, sobre l'escenari tampoc fas un... No, en aquesta ocasió no faràs un gran desplegament de gent. Estàs sol o vens amb algú més?
Sí, sí, de fet sempre vaig sol, de moment. I, bueno, sí que és cert que el concert sol ser molt dinàmic, perquè porto dues guitarres, les vaig alternant, una acústica i una elèctrica, i a més porto una pedalera també d'efectes. És a dir, tot i que vaig sol, hi ha molts colors i
moltes textures. Això no hi dubtava, eh? O sigui, és a dir, sobre, veureu només el Daniel, per entendre'ns, però ja veureu que sonorament cap problema, eh? Vull dir, no quedarà buit, això. Daniel, estava llegint perquè, clar, jo al final t'has d'informar una mica quan parles amb una persona i explica'm exactament, perquè després et llegiré el que m'han dit sobre tu. Tu explica'm exactament quin tipus de música fas.
Bueno, sí, jo sempre dic, no?, que la meva música és difícil de classificar perquè realment és, hi ha moltes influències ficades a la coctelera, no? Mm. Però jo diria, bueno, que hi ha un pèl de música celta, de música africana, brasilenya. Sempre dic també fins i tot dels cants sufís o de la música raï. Uh-huh. Però l'arrel és un pop-folk de caire occidental, diria.
El director del Festival de Músiques Disperses, l'Antoni Gorgues, que és bon amic, em va dir, diu, digue-li que també té similituds amb el folk acústic coreà. Dic, caram,
i m'ho va dir també.
I tu ho coneixes? Diu, sí, sí.
Ni idea.
Molt bé.
Ni idea, i a més, molt difícil de trobar, també.
Escolta, Daniel, tu amb quina música creixes? Què escoltaves?
Jo vaig seguir com un itinerari... Clar, per edat, doncs, em va tocar el grunge o el Britpop.
Uh-huh.
I vaig començar amb això, però de seguida aquest tipus de música se'm va quedar com una mica curta, i vaig buscar grups occidentals, americans o europeus, però em posin molt més originals, que afrontessin la cançó d'una manera més oberta i més artística, i que mesclessin també molts tipus d'estils, i per exemple, Pavement o Deus va ser unes grans influències.
Uh-huh.
I després vaig anar ja de cap altra sonoritat d'altres països, no?, o altres terres. Mm-hmm. Brasil, després Àfrica, després, no sé, Argèlia o tota la part àrab també.
Daniel, la teva darrera proposta discogràfica és un treball que porta per títol La Vila, que a més a l'any 2017 va ser triat com a millor disc català segons la revista musical Mondo Sonoro, i la cançó que obre el disc és la que hem començat a escoltar. Suposo que orgullós, oi, del guardó que va treure aquest disc?
Pues sí, va ser com un colofó a un veig molt bonic, no? Perquè va ser el productor, va ser el Pau Bebé, vam estar cuinant el disc doncs, amb molt carinyo i amb molt de temps, va ser també un privilegi, no? Amb els tempos aquests tan ràpids que hi ha ara a les indústries, que tot costa diners, el Pau va fer un gest molt altruista i va fer-ho de franc. Mm-hmm. I vam tenir doncs, aquest privilegi de cuinar el disc molt lent. I a part també, bueno, és el colofó a unes cançons que s'han anat cuinant també al barri de Gràcia, als seus carrers, les seves places, als seus bars, i és com un, ja dic, és la cigareta a tot un canvi molt bonic.
Clar. Hem escoltat el com dèiem, el tema Sam. Escolta, digue'm en un altre que t'agradaria escoltar d'aquest darrer disc.
Ho soc molt dolent escollint-los.
Ja ho sé que això és complicat, eh? Però tu, si ara et diguessin, escolta, a part del Sam, tria un altre tema que la gent quan l'escolti i et vingui a veure digui, ah, sí, jo ja l'he escoltat, eh? És l'estil del Daniel Lumbreras.
Doncs fem alguna cosa més mogudet, també, fem Ararat.
Ararat, molt bé. Mm. Escolta, Daniel, m'expliquen que tu també ets un geni amb l'instrument vocal, per entendre'ns, que amb la veu també doncs, treballes dins d'una mateixa cançó.
Sí. Bueno, de fet, una de les grans particularitats també de la meva música és que hi ha molta veu, és molt lírica, molt melòdica, hi ha molts sons, però no hi ha paraules, no hi ha idioma, és improvisació fonètica. I a més, no hi ha res fixa, cada cop que es canta una cançó els sons són diferents. Uh-huh. I això que em permet és com transmutar les emocions que sento en el present, a l'hora de cantar, en so. Uh-huh. I realment és... La gent també ho nota, no?, que s'està creant alguna cosa en el moment. Jo no estic recordant un estat emocional anterior, o... Tot s'està creant en el moment i això es nota molt.
Molt bé. Doncs recordeu, aquest dissabte a les 12 del migdia, i a més és entrada lliure i gratuïta, fins a completar l'aforament, evidentment, a la botiga de Discos Gran Records, dissabte, 9 de març, a les 12 del migdia, el Daniel Lumbreras, que entre d'altres ens ve a presentar el seu disc La Vila, que ja saps, com t'hem dit, que va ser triat millor disc català de l'any 2017. Per tant, jo crec que això ja és garantia de qualitat. Daniel, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. Gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquest dissabte.
Moltes gràcies, un plaer també per mi.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Minut i mig, que ens separen de 3:15. Ara sí que ja és moment de parlar de barris amb el Cosme García.
Som dimarts, i tots els dimarts, què tenim? Doncs, Ricard, ja ho saps, l'entrevista més interessant de tots els barris. És el barri a barri. I amb això volem descobrir una mica quines són les activitats, què és el que fan les diferents entitats veïnals de la nostra ciutat de Lleida. Avui hem invitat a un barri populós, un barri històric, que és el barri de la Mariola. Avui hem invitat en Víctor Ruiz, que és el seu president. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bueno, una vegada més aquí als estudis de la cadena COPE per parlar-nos una mica de la teva entitat, una entitat que, bueno, està aconseguint objectius, una persona jove com tu que s'havia marcat i que, bueno, te'n va sortint, no?
Sí, sembla que sí. Jo crec que hem aconseguit bàsicament tots els objectius que teníem. Un era principalment aconseguir, i així ho senyalen les hemeroteques, que ho vaig prometre quan vaig prometre el meu càrrec, era aconseguir un pla específic per grup Mariola, i un altre era aconseguir treure'ns del damunt aquest estigma que sempre ha tingut el barri de la Mariola, no? I jo crec que ho estem aconseguint.
I parlant una mica de la Mariola, en quin moment ens trobaríem ara? És un moment dolç, un moment de reivindicació i espera, o és un moment d'aquells que tiraries ja la tovallola?
Jo crec que estem en un moment històric, no? Perquè penseu que amb el pla Mariola 20.000 que va aprovar l'actual alcalde nostre, el Fèlix Larrosa, quan era regidor d'Urbanisme, en diverses reunions que van tenir amb els tècnics i amb ell mateix, no? Jo crec que això és un moment històric, perquè el pla Mariola 20.000 el que farà és la reconstrucció total del grup Mariola, que són 508 habitatges, i jo crec que això donarà una altra vida a la Mariola, i la Mariola a partir d'aquí pot tornar a renéixer, estic totalment convençut.
De les casetes a Ramiro Ledesma, de Ramiro Ledesma amb aquest pla.
Correcte, sí. Jo crec que aquest pla estic superil·lusionat. De fet, vam presentar una moció amb el ple de l'Ajuntament de Lleida demanant que s'involucressin tots i ho van aprovar tots. Tots els partits van votar que sí. Crec que és molt positiu per, no solament per la Mariola, sinó per tota la ciutadania de Lleida. I el que vam demanar, bàsicament, és la implicació de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat espanyol econòmicament i financerament, no? I jo crec que això és el més positiu que li pot passar a la Mariola. Crec que aquesta és la verdadera política, la política de les necessitats de les persones.
Víctor, ets una persona dinàmica, jove i amb empenta, però sempre hi ha persones que, bueno, li volen donar el tomb a les coses. Comptes amb detractors, també, perquè tu fins i tot vas ficar el teu càrrec a disposició i veure quin afavoriment popular tenies. En quin moment te trobaries? Tens oposició? Volen fer una altra entitat com està passant amb aquestes plataformes?
Bueno, jo crec que saps el que passa, Cosme i ciutadans de Lleida, que darrere de molts moviments sempre està la política, no? I quan un president d'una entitat veïnal no s'atansa ni se declara afí a cap partit polític, doncs llavors surten unes altres plataformes que estan clarament polititzades, no? I jo crec que aquest és un problema que tenim a tota la ciutat de Lleida, no solament al barri de la Mariola, no? Però jo vaig fer aquesta automoció de censura meva que vaig presentar al Facebook l'estiu passat, dient als veïns que si estaven d'acord amb la meva tasca jo continuava i que si no marxava. I me van donar un suport total, i jo crec que això és l'important, no?
Si cobressin dret d'autors, cobraries molt, no? Perquè tu pràcticament cada dia t'aixeques i dius bon dia, Mariola, avui farem, o estic a tal puesto, o mira que viene el Papa Noel, o mira que no sé què.
Bueno, jo crec que donar bon dia i donar, jo crec que és una qüestió d'educació, no? I sempre ser dinàmics i ser positius. A mi m'agrada molt caminar per l'Horta, i a vegades fico fotos de l'Horta, i jo crec que es tracta d'això, no? De treure tot lo dolent del mig i intentar ser la millor persona que puguem.
Però cal dir que tu en algun moment has destacat a partits polítics, els has felicitat i t'has postulat una mica a la seua vora, perquè devies estar enfadat amb altres formacions, no?
Sí, jo crec que aquest ha sigut un defecte, no? Que sempre que m'han... Un defecte, no sé si és un defecte o una virtut, però sempre que m'han convidat qualsevol partit polític a una xerrada o m'han convidat a un dinar, pues he assistit. I això ha fet que algunes persones hagin dit que si sóc de tal partit o d'aquest altre, però no és veritat. Jo, tothom ho sap, la meva mare i la meva tieta Araceli, que són dues persones que jo crec que són molt lluitadores i han lluitat molt per la ciutat de Lleida, sempre han pertanyat al Partit Socialista, i jo vaig a dir la veritat, mai a la vida, sempre les he vist lluitant. De fet, van crear l'associació Allard d'ajuda contra la drogadicció, perquè elles volien aconseguir que els toxicòmans fossin tratats com uns malalts i no com uns delinqüents, i ho van aconseguir tota la seva vida lluitant. Però la meva tieta i la meva mare mai han anat a una manifestació amb banderes, no? I jo crec que me vull quedar amb la seva línia, vull ser el que elles han fet, i me vull preocupar de les persones i no d'aquesta política de crispació que n'hi ha ara i tan identitària, que jo crec que no ens porta a cap puesto, no? Nos hem de preocupar de les persones, de les seves necessitats, i al cap a la fi jo crec que a la Terra estem només de pas, i la Terra no ens pertany a nosaltres. Nosaltres li pertanyem a la Terra, perquè és ella la que ens quedarà a nosaltres. Això és el que jo penso.
Víctor, la gent et coneix d'una manera, però tu ho dius tal com ho penses. A vegades això es diuen fora valors, no? Uh-huh. Dir les coses avui a la cara i com un pense i sense buscar una identificació, a vegades li fiquen etiquetes, no?
Sí, jo crec que sí. A mi a vegades me diuen que si sóc molt cristià, massa evangelista o massa catòlic. A veure, jo sí que és cert que sóc una persona molt cristiana, i intento dur-ho a terme a la meva vida, tot i que tinc molts defectes, però hi ha un versicle de la Bíblia que, si me permeteix, us ho diré, que és Romanos 2:11, que diu: no faràs acepció de persones. És a dir, que has de tractar a totes les persones igual, siguin riques, siguin pobres, siguin de Lleida, siguin d'Andalusia o siguin del Marroc. I jo em quedo amb això.
És que potser el teu barri és un dels barris que més emigració hi ha de diferents cultures, ètnies, etc. No?
Sí, correcte. A veure, jo sé que la Mariola és un barri multicultural, no? I jo crec que amb això estem donant una lliçó. Jo sempre ho dic, que tota la meva vida he conviscut amb el poble gitano i sobretot fent els mercats, que és a lo que m'he dedicat bàsicament tota la vida fins a fa un any que m'he retirat per causes de la vida. Però jo n'he après molt, no? N'he après a respectar la gent gran, n'he après a creure en Déu i no avergonyir-me d'això, perquè avui pues, sembla que això de creure en Déu no agrada, no? Però jo crec que tot el que sigo que et porto cap al bé s'ha de senyalar, no? I a la Mariola pues, convivim amb tota normalitat, amb tota la gent, del Marroc, de l'Àfrica, d'on sigo. Jo crec que totes les persones som iguals i ens hem d'entendre, no? I vull senyalar una cosa molt positiva de la immigració al nostre barri. Moltes botigues que han tancat, si no sigues per la gent de fora que estan obrint botigues, encara estaria el barri més mort i tindrien menys botigues. Això jo crec que és de senyalar, també.
Ja que venies al mercadet i venies camises, la que porto jo em queda bé avui.
I tant, a tant.
És que la vas comprar a la teua parada.
I ja me'n recordo, ja. Moltes gràcies.
No, va ser una curiositat. Vaig passar... I avui, curiosament, ara me la miro i dic, caram, però si la vaig comprar amb ell.
Una anècdota molt xula.
Jo voldria també parlar una mica de tu, no? Tenies moltes coses al cap, però tu tenies unes assignatures pendents, no? Uh-huh. Suposo que has fet de tot a la teva vida. Has plantat arbres, has estat per all, te falta fer un fill.
Correcte.
O sigui, ja no serà el meu cas a la meva edat, però volies fer un llibre.
Exacte, sí. Volia fer un llibre i gràcies a Déu ho he fet.
Un llibre, i de què parles? De l'amor, del sexe, del rock and roll?
Bé, pues el llibre lo tinc aquí davant, ara mateix, i es diu Una història sobre Egipto i la humanitat, i està disponible a Amazon.
I què és això?
Bé, feia molt temps que tenia ganes d'escriure, i una de les coses que volia fer era dedicar-li un llibre a la meva dona, que l'estimo molt, perquè a ella li agrada molt Egipte, i el llibre bàsicament parla d'un personatge, que és la meva dona. Tracta d'una persona de Lleida que va estudiar al Col·legi Magín Morera de la Mariola, va estudiar arqueologia i que aconsegueix un treball a Egipte, al Museu Egipte del Cairo, i treballant allà descobreix un manuscrit que parla de Ramsès II, on Ramsès II parla de l'arribada d'un éssers extraterrestres al planeta Terra, parla també del planeta Nibiru, i és molt força interessant, no? Fins i tot parlo dels sumerios, parlo de l'Èxodo, i crec que és una història que és interessant. També parlo de la catedral de Lleida, de la Seu Vella... I...
Has juntat, no? Has fet una...
Sí, he
juntat jumelaix, tot. No? Has fet un jumelaix, no?
He fet un jumelaix, i crec que és força interessant perquè aquest llibre, el pròxim ja ho faré amb un ordenador, però cal senyalar que ho he fet amb un mòbil. Ho he escrit amb el mòbil, i crec que això demostra que quan una persona té ganes de fer algo i ho fas amb il·lusió, se pot aconseguir. Tot se pot aconseguir a la vida, estic convençut.
Està el correu del Zar i després està el correu del Víctor.
El correu del
Perquè actualment et dediques a repartir correu, no?
Exacte, sí. Ara treballo a correus per les tardes, gràcies a Déu.
Tu no tens la culpa que distribueixen tan malament i tot això a correus, no? Jo sé que no pots parlar malament, però ja ho dic jo, és veritablement penós tal com funciona correus, no?
Crec que ho fem lo millor que podem, tots els treballadors de correus, però potser pots fer-te personal com a tot arreu, no? És una mancança d'avui en dia a tot arreu.
I molt ràpidament, us queda un minut, parles, Víctor, quines són les reivindicacions i tot el que teniu pendent.
Tot el que tenim pendent, doncs, a veure, les nostres reivindicacions, tot el que tenim pendent és la zona de part per d'esbarjo per a gossos, que se farà a la Rambla de la Mercè.
Que això ja estava aprovat per
als pressupostos
participatius.
Exacte, als pressupostos participatius també se farà lo de la zona de pícnic a Garden, que ja sabeu que hi ha hagut una
polèmica. Que no es podrà fer fogueres, no es podrà fer foc.
Exacte, no es podrà fer fogueres. Jo crec que, a veure, si ho consideren que és un perill, pues ho trobo bé, que no es fiquin les fogueres, però que la zona de pícnic continua en van. I sobretot les nostres reivindicacions, el Pla Mariola 20.000, que continua, molt empenta al Fèlix i a tot l'equip de l'Ajuntament, i jo crec que això es basa, no?, el que he dit abans, tirar en van les necessitats de les persones per sobre de totes les altres coses.
Per cert, una pregunta d'aquella del millón, que te l'haig de fer. Vas amb alguna candidatura municipal o no?
No, no, m'han fet propostes, això sí que és cert, que m'han fet propostes, però de moment no tinc res pensat.
No et vols complicar la vida.
No em vull complicar la vida, i com deia abans, en la línia de la meva tieta i la meva mare...
Sí, però jo crec que potser la teva dona és la que més li tens que respectar, perquè sempre te diu, no lo hagas, Víctor, no lo hagas.
Sí,
no lo...
sí, jo crec
la que... La Mari sempre t'aconsella.
Això no? Que diuen de que les dones són les que porten una casa més correctament, estic totalment d'acord. I potser els homes a vegades no tenim una mica més de los emprenyem més ràpid, no? I sempre està la dona que te diu això no es fa d'aquesta manera, sinó d'aquesta altra, i crec que és lo correcte, no?
A més, una persona com tu que ets donante de cabell,
sí. Sobretot això,
ha de ser
sí.
Molt respectuós, no? Víctor Ruiz, moltes gràcies, que vagi molt bé la Mariola, felicitats per la teva publicació, pel teu llibre. Quan ho presentes, per cert?
Doncs encara no tinc preparada la presentació oficial, però el llibre ja està a la venda en Amazon i es diu Una història sobre Egipto i la humanitat. I crec que és força interessant, no? Perquè, com deia abans, parla de l'escola Magín Morera del barri de la Mariola, parla de la Seu Vella, parla del castell de Garden, parla de la nostra catedral i parla d'Egipte, parla dels sumerios, parla de l'èxodo bíblic, i jo crec que és força interessant, no?
Molt bé, doncs ja ho saben, aquesta és la publicació. No es preocupin si vostès tenen mala vista, perquè la lletra és grossa. Eh? Sí, això no es preocupi. Gràcies, Víctor, per haver vingut.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
I ja ho saps, en Ricard, avui hem parlat de la Mariola, un dels barris populosos de la nostra ciutat. El meu correu és cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp?
Doncs apa, anem cap al WhatsApp 664-526-180. 664-526-180, perquè ens deixis els teus missatges de veu, sobretot. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Doncs apa, obrim aquesta finestra dels records.
I parlem de dos personatges, bueno, quasi hauríem de dir tres més que dos personatges, perquè eren els ceguets de Camarasa, que van fer escola, eren cecs, els dos, i anaven passant pels pobles tocant, acompanyats de la seva mare. Per tant, això et deia que haurien de ser tres els personatges, sí. Però van deixar molt renom, i encara avui molta gent parla dels ceguets de Camarasa. I en alguns pobles que havia passat recollint tradicions i costums, han dit, sí, és que van vindre a tocar els ceguets de Camarasa. Uh-huh. No? Eren dos germans, nats a Camarasa, i van ser coneguts arreu dels pobles de la nostra terra ponentina, però potser no pel seu nom de pila, sinó pel nom de els ceguets de Camarasa. Aquests dos germans, que es deien Joan i Julio Llorenç Riart, van néixer a principis del segle XX, el 23 de desembre de 1907, concretament. Eren cecs tots dos, però la seva gran sensibilitat, la seva tenacitat i esforç, que es va manifestar a cada moment de les seves vides, van fer que ells anessin recorrent i amenitzant les vetllades dels nostres pobles, amb la seva música i les seves cançons. Cecs de naixement, la seva vida va estar marcada per aquest fet. La seva mare va procurar que tinguessin una bona formació. Van estudiar en un col·legi especial per a cecs que depenia de l'Ajuntament de Barcelona i allí van aprendre a llegir i escriure en braille i van rebre una curada educació per l'època. També va ser en aquell col·legi que va començar a aprendre música, que van continuar en el Conservatori de Barcelona i aquest fet els va permetre dedicar-se a la música tota la vida. Ja de petits van començar els seus concerts com a nens prodigi. Van musicar també moltes pel·lícules de cinema mut, que en aquells moments cal recordar que el cinema era mut, de l'empresa familiar de cine. I com a professors de música, per casa seva van passar al llarg de mig segle tots els que a Camarasa van tenir inquietuds de solfeig o per conèixer algun instrument. Després de la Guerra Civil, els dos germans Llorenç, els ceguets de Camarasa, van formar una orquestra de fins a 5 músics que van amenitzar moltes festes majors en els pobles del voltant i també balls a Camarasa. Combinaven aquesta activitat amb concerts i sortides que feien pels pobles de la província. A Camarasa van organitzar un cor parroquial i les circumstàncies personals van fer que haguessin de viure a Camarasa aquests dos músics, renunciant a una projecció i renom que de segur haguessin aconseguit vivint en una capital. Però això va permetre als camarasins de poder gaudir de la seva gran sensibilitat musical i humana. En el nostre recorregut, pels pobles de Lleida, en més d'un ens han contat i recordat l'estada d'aquells dos músics a la seva població. I en el cas del Cogul, concretament, fins i tot han recordat i ens han cantat l'habitual salutació que els dos germans feien al començar la seva actuació. Els ceguets van donar a conèixer per molts llocs el nom de Camarasa i també van participar sempre en les activitats lúdiques del poble, com les caramelles i moltes altres activitats, com la d'amenitzar amb la seva música les sessions de cinemur que tenia lloc al Saló Olímpia. Que aquestes paraules, que aquesta treta als micròfons, sigui el nostre sincer homenatge a aquests dos cecs de cor gran que van estimar tant el seu poble de Camarasa i que, per altra banda, el poble sempre el recordi i valori la seva tasca i el seu esforç. I la dita d'avui ens diu: el març té 31 dies i 300 fesonomies. Vol dir que no hi ha cap dia igual, com aquell que diu. Canvia, canvia.
Sí, gràcies, Joan.
Adéu.
És la 1, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Fría y calculadora, así es Pilar Baeza, la ahora candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, que ha cumplido 30 años en la cárcel como cómplice por el asesinato de Manuel López, a quien acusó de haberla violado. Así la ha calificado Víctor Manuel, el hermano de la víctima, que ha pasado por Herrera en COPE. Insiste en que su hermano nunca fue juzgado por violación, que era una persona con una vida normal y que 33 años después de su muerte la familia sigue destrozada.
Sabría perfectamente lo que hacía, fría y calculadora, una asesina. Ella no disparó, pero dio todos los medios a todo el mundo, embaucó a dos asesinos y lo hizo, y lo llevó a cabo. Que la justicia, que la ley le permita presentarse, no podemos hacer nada, pero si hay alguien que vaya a votar, que sepa lo que ha sido capaz de hacer y lo que ha hecho. Ha destrozado una familia y 33 años después vuelve a destrozarla.
Pilar Baeza acaba de asegurar que todo lo que se está diciendo sobre ella es un linchamiento y todo por ser mujer. Dice la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, que ha hecho un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas.
No tiene lugar el acoso y derribo que sufro en estos momentos, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Y esta Semana de la Mujer, precisamente, queremos pararnos en COPE a reflexionar construyendo en positivo. Para ello, hemos entrevistado a mujeres que cada día buscan en su vida o su trabajo superar barreras y construir en igualdad. Teresa Robles es madre de familia, de una familia grande, Laura Otón.
Sí, Teresa tiene 7 hijos. El pequeño es síndrome de Down y lucha contra la leucemia. Teresa defiende que como mujer, su familia y la lucha que mantienen juntos es lo que le ayuda a ser mejor para construir en femenino.
A mí sí, cuando era novia me dicen que voy a tener 7 hijos, salgo corriendo. Pero no por nada, sino porque no sé lo que es. Y me asustaría, digo, me imaginaría un montón. Yo ahora no me imagino un montón, me imagino a fulanito. Y después ven a un menganito. Y entonces para mí eso, esa riqueza, piensan que te pueden decir cuántos hijos puedes tener y cuántos no. Todavía existe la idea de que eres menos productiva por tener más hijos.
Pues si te interesa la historia de Teresa, puedes ver y leerla en cope.es.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El rey ha mantenido esta mañana una conversación por videoconferencia con los mandos de las misiones desplegadas en el exterior. Felipe VI se ha detenido de forma especial con los mandos que trabajan en la misión de Mali. Allí hay 300 militares españoles. El destacamento sufrió 2 atentados consecutivos en la madrugada del 24 de febrero. La actuación de 2 soldados evitó una auténtica tragedia. Atentos a este informe publicado por la ONU. Naciones Unidas alerta de que con la legalización del cannabis se subestiman sus riesgos. Los tratados internacionales contra las drogas solo contemplan el uso del cannabis para fines médicos y científicos. Y la Academia Sueca de los Nobel ha anunciado hoy que en 2019 entregará 2 premios de literatura. Uno corresponde a este año y otro al de 2018. Quedó aplazado por el escándalo de filtraciones y abusos en la institución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, máxima expectación ante el Real Madrid Ajax de Champions.
Es el partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones. Es a las 9:00 p.m. en el Santiago Bernabéu. Ventaja del Real Madrid de 2-1 contra los holandeses. En principio va a jugar Nacho por Ramos en el centro de la defensa. Ramos está sancionado. Y Lucas Vázquez por Bale en el ataque. Han venido muchos seguidores del Ajax y hay cierta preocupación por el comportamiento de un grupo de ellos. En las calles de Madrid está Nacho Pla con ellos. ¿Cómo se están portando, Nacho?
Mañana bastante tranquila en líneas generales aquí en la Plaza Mayor. Eso sí, hace unos minutos ya se ha podido ver como algunos aficionados del Ajax empezaban a increpar a compañeros de la televisión. Y es que entre los 4.000 holandeses que han aterrizado en la capital se incluye un grupo de ultras que ya ha creado altercados serios en más de una ciudad europea esta temporada. Para tranquilidad de los madrileños, 2.000 efectivos velarán por la seguridad a lo largo del día de hoy.
La otra eliminatoria que se resuelve en el día de hoy es el Borussia Dortmund-Tottenham con 3-0 de los ingleses en el partido de ida. Lo vamos a contar en el tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Urdesta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
En El Espejo hoy nos contáis la historia de una doctora que trabaja en los barrios marginales de Johannesburgo para que los jóvenes puedan creer y crecer con dignidad.
Pues sí, se llama Ozo Ibeciaco, es médico de familia en Johannesburgo y en 2017 puso en marcha el proyecto Art of Living en el barrio de Alexandra, en los suburbios de Johannesburgo, para ofrecer a las jóvenes la oportunidad de crecer como mujeres con dignidad. En este barrio ya no hay alambrada, se acabó la apartheid, pero sigue siendo un asentamiento marginal lleno de pobreza y miseria. La doctora Ibeciaco está convencida de que educar, especialmente a las niñas, es la forma más efectiva de educar a toda una nación. Por todo ello ha recibido hoy en Madrid el premio anual de la Fundación Arambe a la promoción e igualdad de la mujer africana. Contamos su historia ampliamente en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en medio día, COPE.
Doncs vinga, amb la informació ja ben repassada, el que fem ara és parar taula. Com cada dimarts, després del butlletí, posem estovalles, forquilla, ganivet, i dic jo, Ricard Álvarez, molt bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs, oi? Quina energia.
Home,
quina cosa.
Energia, ganivet, forquilla, cullera... A més, bueno, estic expectant.
Per què?
Home, perquè ara avui coneixem el nou cuiner resident.
Home, i tant. Estrenem cuiner del mes de març, no? Ja saben, cada mes ens acompanya un cuiner, una cuinera diferent. De fet, el cuiner que ve aquest mes de març ja el coneixen. Ja havia passat per aquí, però aquesta temporada encara no. Us el presento, aquells que s'hagin incorporat fa poc també al programa, és l'Antonio Escaño, de la Glorieta del Castell. Antonio, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir. Imagina't, l'Antonio, Ricard, tanca els dimarts el restaurant, per això pot venir, i li fem venir a treballar a aquesta hora, a l'hora de dinar, eh?
Pues Antonio. No, aquest mes, cada dimarts cap aquí, eh? No facis plans.
Bueno, és un treball agradable.
És un treball agradable, però a més, mira, ho parlàvem ara abans d'entrar amb l'Antonio, tu els dimarts també aprofites per anar a menjar, no?, a llocs, allò que vols tastar, perquè a tu t'agrada molt anar als altres llocs a tastar el que fan els companys, no?
S'agafen també idees, i tant.
Ah, sí. Doncs l'Antonio, que estarà aquí amb nosaltres tot el mes de març, amb una recepta diferent cada setmana. Ricard, crec que no has tingut el plaer d'anar a la Glorieta del Castell.
No.
Doncs a veure quan vens a Reus, noi, perquè la Glorieta Lleida no la podem portar, no, Antonio, de moment?
No, de moment no.
No, estan aquí a la plaça del Castell, no? És un local, jo crec, emblemàtic de la ciutat de Reus. Quants anys, Antonio, ja amb la Glorieta? Doncs
pues bueno, aquest any ja farà 28.
28 anys?
28 anys que portem aquí.
Déu-n'hi-do, al mateix lloc?
Al mateix lloc.
28 anys, eh? Ricard, es diu aviat, això.
Home, amb 28 anys suposo que ja s'obreix tant que sol el local, eh? O sigui, ja és allò... És com quan fas la mateixa ruta molts anys seguits, dius el cotxe va sol, doncs ja s'automatitza tot, eh?
Però a més tens molts clients, això m'ho has explicat més d'una vegada, Antonio, que és que són de la família ja, per exemple, allò per Nadal, doncs que any rere any ja estan acabant el dinar de Nadal i diuen reserven per l'any vinent.
Sí, efectivament, sí.
No? O sigui que això jo crec que també és molt maco tenir una...
No sé si fa mal, diu, però...
No, fa beníssim, diu, no? Vull dir, tens una família ja de clients també.
Sí.
Que això és molt, això, home, amb 28 anys, doncs és fàcil, i fent-ho també com ho fan a casa l'Antonio, Ricard, que has de venir a provar-ho.
Clar, almenys ho intentem.
Suposo que també una bona clau de portar aquesta temporada és l'equip, suposo.
Sí, l'equip, evidentment, i la matèria prima. Ah. Això és el més important per mi.
Ara ho has dit.
Sí, igual pots cuinar millor o pitjor, però és la matèria prima bona... És molt difícil que potser pugui sortir malament.
Sí, i tant. Mira, Ricard, t'explicaré una cosa. Ara fa una cosa d'un parell de setmanes em vaig trobar l'Antonio aviadet pel matí. Li dic, com, Antonio, com vas? Diu, vaig a buscar el peix, no? Tu vas a primera hora a comprar.
Vaja, és veritat, no me'n recordava.
A primera hora. Sí, això ho fas cada dia o què? Vas cada dia tu a comprar?
Cada dia.
Veus que bé.
Cada dia.
Clar, que et anava a preguntar, Antonio, tu on vas a comprar?
On vaig a comprar? Bueno, normalment la verdura és del terme, eh? Jo cada dijous ja quedo amb els pagesos qui fa carxofes ara, que és el temps del carxofa, sí. Qui fa faves, qui fa... Doncs, ara començaran ja a veure les tomaques i tot això, doncs ho compro per aquí, eh? O sigui, Riudoms, per exemple, les carxofes són de Montroig.
Ah, sí.
Vull dir que és de la zona d'aquí. Pràcticament els enciams i tot això és de... Ho diré, és del Cap de Vila, d'aquí, que té unes bones parades molt macos, fa uns enciams estupendos, eh? Tant sigui l'Ollo Rosso, Fulla de Roure, Trocadero, coses així, espectacular. Són molt bons. I clar, recient collit.
O sigui que a mesura
i
del...
Humano, i vaig allà a buscar-ho recient collit.
A mesura del possible, quilòmetre zero.
Quilòmetre zero, exacte. Sí.
Jo crec que és importantíssim,
arròs,
això.
Arròs del Delta.
Sí, senyor.
Dic el...
Ui, tant, el, sí, i tant. Quin arròs fa
servir? Del molí del Rafalet.
Ah, home, han estat aquí al programa, el molí del Rafalet, estupendos.
Quin arròs, ostres.
S'imagina, no? I també una família amb moltíssima història darrere, no? De dedicar-se a...
Exacte. Mira, un altre dia, més endavant, podem fer un colant que faig de xocolata.
Sí.
Home, doncs sí.
Amb avellanes. I ho fem, en vez de posar-ho en farina, ho fem amb farina d'arròs del molí del Rafalet.
Ah, mira, molt bé.
Perquè així s'ho poden menjar també els de sense gluten.
Ah, molt bona idea.
Sí.
És veritat, mira, això sí que la Glorieta, si aneu i veieu la carta, això ho teniu sempre molt en compte, eh? Donar aquests plats al menú del dia normal, eh?
Opcions
sempre per persones amb qualsevol tipus de tolerància o d'al·lèrgia. Això ho teniu molt present sempre.
Molt, i tant.
Doncs escolta, ja anirem al llarg d'aquest mes de març, anirem coneixent més detalls de la història de la Glorieta de l'Antonio, no? com a cuiner, però avui, Ricard, estrenem, ja ho sap l'audiència, amb una recepta per tàper. No sé què tens avui, que pots confessar que portes avui al tàper, o és inconfessable?
Bueno, no, és confessable i previsible. Tinc una amanida verda de primer.
Sí? Mira, també vull.
Una amanida verda que amb un arranque de generositat m'hi he posat 4 olives a més.
T'has posat creatiu i has dit olives, no?
I després, el llom a planxa de segon amb unes... Mira, en lloc de patates fregides vaig descobrir un sucedani que s'assembla amb unes patates, però està fet de llenties.
Ah. Mm-hmm.
I vaig pensar, bueno, mira, dins del dolent...
Bueno,
doncs,
està bé.
I ja està, i un iogurt.
Bueno, no està mal, equilibrat.
Sí.
Una mica, no? Bé.
Molt bé.
Jo crec que hauria de passar el sedàs de la dietista, sí, però bé.
L'únic problema és que atractiu...
No és.
Bé, o sigui, doncs... és allò, és l'únic.
No pateixis, perquè aquí, per això tenim aquí els cuiners, els professionals, que ens donin idees, i m'ha dit, l'Antonio m'ha dit, avui porto una cosa de tàper, però que també la pots fer si ets a casa i no cal tàper, perquè és molt fàcil i molt ràpida, no?
Home, ràpida no, una miqueta entretinguda.
Has entretinguda,
sí.
A veure?
Sí, però bueno, no, tampoc.
Bueno, s'ha d'anar un temps, cap problema.
Sí.
Vinga, doncs, a veure, Antonio, tu què en saps d'això?
Jo li faré també que prengueu una amanida, però una miqueta més arreglada, eh?
Més lluïdeta, no? Va.
Sí, que tingui una miqueta més d'energia a l'hora de... quan se la mengeu, que acabeu de menjar.
I quan obris el tàper, que sigui... Perquè a mi em passa molt això. Obres el tàper i dius, quina tristor, ja m'ho podia haver treballat una miqueta més el dia abans, no?
Molt
perquè
bé.
Aquella alegria també ajuda. Ha d'entrar pels ulls, també.
Oh, i tant, i tant.
Doncs vinga, què hi posem a la teva amanida, Antonio?
Bueno, amb aquesta amanida portarà des de fruita... pues, i la verdura. I verdura, eh? No posarem enciam.
Ah, molt bé. Vinga, doncs, què necessitem?
Pues mira, necessitarem el que és bròquil, una mongeta verda, pot ser fina, pot ser perona. A mi, per exemple, m'agrada molt la perona.
Vale.
Gers.
Molt bé.
Poma. Una poma àcida. Jo faria la Gran Smith, o també podem posar la poma Golden.
Vale.
Aquí a Lleida, pues,
home, veritat, boníssima,
clar. S'agafa bé d'aquella verdeta i jo me l'estimo més que quasi que la Golden, que la Gran Smith.
Perfecte.
És molt bona. I també posem quinoa.
Ah, mira, veus, quinoa no n'he fet servir mai.
Doncs posem quinoa, també, tot de verdura.
Sí, de moment va la cosa molt bé.
Sí, llavors d'acompanyament, que podria ser un segon plat, però el posarem pel damunt, una vegada estigui posada el tàper, l'amanida, posarem un pollastre arrebossadet.
Ai, que bo. Que bo.
Que el podem tallar a daus, bueno, ja ho explicarem, el podem tallar a daus i el podem amanir amb una miqueta que faci diferent, que no sigui només la sal sol. Podem agafar un potet d'aquests que venen als supermercats de fines herbes o provençal, i una vegada el tinguem talladet, li posem una miqueta de sal i les herbes aquestes.
Perfecte.
Llavors el rebussem normalment com se fa, com ho fem, no? I ho frigim. Vale?
Vale.
Doncs, bueno, posarem això. I una vinagreta. La vinagreta, doncs, evidentment, la farem amb els gers, perquè si no sigui una vinagreta d'aquelles vinagre i oli,
que
només...
Que sigui més creativa, no?
Ah, això mateix,
no?
Que sigui una miqueta diferent i ja menjarem amanida, segon plat i postres tot junt.
Sí, tot junt, perfecte,
tot
té junt, de tot.
Això. pues bueno, comencem per la vinagreta, eh? Podem fer la vinagreta d'aquesta manera. Desfem una miqueta els gerds, jo posaria 8 o 10 gerds. Farem un promig de per 4 persones.
Vale. Sí, sí, que així que sobre, així és, sí, el tàper per un parell de dies.
Correcte. Quan t'hi poses un ja te'l guardes.
Sí, i si no, també podem fer per grams, si volen apuntar per grams.
Jo no, no, tranquil.
Jo posaria, pues, no sé, uns 10 o 12 més, afegim una miqueta més, eh? 10 o 12 gerds, això ho desmigolem, sí, en un bol.
Val.
Tirem una cullerada de vinagre, la proporció, per 3 d'oli. Llavors que cadascú s'afegeixi la vinagreta, la quantitat de vinagreta que vulgui. Uh-huh. I una miqueta de sal. Tot això ho barregem i ho deixem a banda. Les verdures, tallem l'esbajoca, la perona, fineta. I les, bueno, evidentment, primer les rentarem, sigui el bròquil i la mongeta la rentem. I les tallem finetes. Llavors desmigolem el que és el bròquil, també, i el rentem, també, no?
Sí.
Llavors posem un cassó a banda, posem l'aigua, mentre s'està bullint, fins que arrenqui el bull. Una vegada arrenqui el bull, tirarem les verdures aquestes i les courem 3 minuts.
Tot junt, ho collem?
Tot junt, tot junt. A banda tindrem un recipient, també, doncs, amb aigua freda. Una vegada passin aquests 3 minuts, les traiem i les passem directament amb aigua freda, el més freda possible. Deixem que se refredi. Una vegada estiguin fredes, ben escorregudes, les posem en un bol per poder-ho afegir. El que és la poma, talladeta fineta també.
Molt bé.
També podem fer, jo no ho he dit, però també podem agafar un rama, uns ramans,
sí,
també, i tallar-los molt finets i afegir-li a l'amanida. Amb un altre cassó, anem a banda, no? Agafem i bullim la quinoa. La quinoa, evidentment, si ho fem per 4 persones, doncs jo faria una tassa de cafè per persona.
Vale, jo és que, per exemple, no n'he fet servir mai de quinoa,
sí,
no?
Sí, és molt bona pel cos,
sí?
La veritat.
Sí, doncs mira, sí, veus, sí, sí. Ens hem
no
de posar al dia, Ricard.
I no és pasta.
I no és pasta, exacte.
Per no tindre pasta. Llavors, la quinoa és molt fàcil. Vull dir, posem un cassó, si posem una tassa de quinoa, posem 4 tasses d'aigua. Llavors, l'arrenquem a bullir i la deixem bullir. Normalment triplica el seu tamany.
Oh, sí?
És molt petit, però la triplica. Llavors, en traiem una miqueta, que la veiem tova, la traiem i la posem a escórrer. Una vegada escorreguda, deixem que se refredi i ho afegim a la verdura que ja la tenim posada al bol. Mentrestant, tallem la poma ben fineta i el rave i ho tirem dins el bol.
Molt bé.
Remenem una miqueta i tenim l'amanida. Ahí tenim la vinagreta. La vinagreta, doncs, la podem fer, doncs, amb els gerds, el vinagre i la proporció que he dit ja d'oli i vinagre. Ho remenem bé i ho tirem pel damunt. Remenem bé l'amanida i ho dividim als tàpers que tinguem que fer, o al plat si se l'han de menjar ara.
Exacte.
Per una altra banda, podem fer el que és el pollastre. Podem acompanyar amb pollastre, però també pot ser amb peix,
Sí, aquí hi ha...
Ullus, talladet també, podem fer unes gambes, i això depèn de la butxaca de cada un i el que vulgui posar.
Sí, sí.
Però bueno, jo crec que el pollastre és molt adient.
Sí, queda molt bé, pot quedar molt bé.
Perquè si ho han de prendre el tàper, doncs aguanta bastant temps el...
Aguanta, exacte. Aguanta molt bé el pollastre. Molt bé, doncs escolta, jo que està la faré, perquè a més, mira, no he provat mai quinoa, tinc curiositat,
sí,
Ricard,
sí,
tu has
tastat? No, hi ha diversos tipus de quinoa, la vermella també, si voleu donar colors, també.
Veus, és que veus, és posar-hi una mica d'imaginació, sort que tenim, Antonio.
I és veritat que, Antonio, deies al principi que no era tan ràpida, però tampoc la beca assequible.
No és complicat.
Sí, bullir, no, mentre que bulleixes l'aigua, doncs vas fent la vinagreta.
Sí, sí, sí.
Bullir, jo crec que bullir i rebossar, no?
Sí, sí. Perdem més temps rebossant que no pas fent-ho de més.
Exacte. I bueno, que hi ha gent que dirà, home, rebossat, doncs també es pot fer a la planxa, això ja cadascú.
Sí, sí, efectivament, això cada un.
Però mira el que dic, però encara que sigui a la planxa, estic pensant en això que ens has remarcat tu. En lloc de posar-hi només sal i pebre, doncs unes herbes, ja hi donem una altra gràcia, no?
Que venen als supermercats d'aquestes herbes i li afegim i queda, la veritat que l'aroma que dona el pollastre i el gustet, doncs és molt bo.
Molt bé, doncs escolta, molt bona idea, prenguin nota de la recepta. Ricard, aquesta l'hem de fer,
Jo sí que m'apunto aquesta.
Sí, t'apuntes, no? Va, fes-n'hi de més i em guardes un tàper.
No, i a més, fixa't que és un plat molt interessant des del punt de vista de que és complert.
Completíssim, sí.
Si tu fas un bon tàper d'això, ja estàs,
Ja estàs,
sí.
Perfecte.
M'ha agradat molt, Antoni.
A mi també m'ha agradat molt, això. Sí. Això promet, Aquest cuiner resident d'aquest mes promet, ja saben, l'Antoni Escanyo de la Glorieta del Castell, la Glorieta de la plaça del Castell número 2 de Reus, si no hi han anat. I han d'anar ràpidament, els dimarts no.
Avui no, han de vindre a la ràdio aquest mes.
Exacte, aquest mes, els dimarts els tens ocupats. Antonio, moltíssimes gràcies, que tinguis bona setmana.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Antonio.
Igualment.
los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
Unos días por aquí, ¿a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Con una novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátano, era un arroz verde. También.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera. Y este miércoles 6 de marzo, Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Herrera en COPE, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor, te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Y abans d'arribar a dos quarts, Mònica...
Sí.
Ens queda el consell de cada setmana, que ens hi hem acostumat i que el trobem en falta ja.
Clar que sí, és l'hora, perquè està amb nosaltres ja la doctora Torrejón, hoy para hablar de una alteración circulatoria localizada en la cara. Cuperós, rosácea, arañas vasculares. Doctora Torrejón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muy bien. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente con esto que hemos dicho? Cuperós, rosácea, arañas vasculares.
Pues mira, te estás refiriendo a tres entidades distintas que tienen manifestación en la cara y que lo que vienen a poner de manifiesto es que hay un problema circulatorio de base, ¿vale? Son entidades, muchas veces se confunden, pero tienen algunas manifestaciones diferentes. La cuperós son sobre todo un enrojecimiento de base con venitas muy chiquitinas. La rosácea es un enrojecimiento con poro dilatado que puede tener también a veces un poquito de acné. Y las arañas vasculares, simplemente las venitas que pueden cursar sin ningún tipo de enrojecimiento.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
¿Existe tratamiento para estos problemas? ¿Y cuál sería si existe?
Correcto, efectivamente sí, tenemos la buena noticia de que existe. Es un problema que incordia mucho a la gente que lo sufre, hombres y mujeres. Tenemos tratamiento, el tratamiento de mayor eficacia actualmente es láser, y por láser entendamos la luz en sus diferentes manifestaciones. Puede ser de forma pulsada, puede ser de aplicación continuada, pero en definitiva luz, que lo que va a hacer es quitar todas estas manifestaciones y sobre todo el disconfort que tiene el paciente, que es la de un llamarazo, un calor importantísimo que sube a la cara, que le incomoda muchísimo.
Y ahora la pregunta del millón, doctora.
A ver.
Porque la gente lo queremos rápido, fácil, sí, y definitivo. ¿Estamos, sí, hablando de una solución definitiva de este problema?
No, ojalá fuera así, pero no puedo decir que sea definitivo porque es un problema genético que tiene una predisposición genética fortísima. Lo que hoy podemos hacer, y de hecho hacemos con resultados preciosos, es quitar, si no te diría en algunos casos el 100%, pero sí el 90-95% de la manifestación de este problema genético. Pero como todo problema genético, digamos que se queda larvado, se queda ahí, en cualquier momento puede volver a aparecer. Pero si el paciente lo tiene bien dominado, contenido como si fuera un caballo de pura raza, puede pasar con mucha comodidad toda su vida.
Y doctora, en su centro, en el centro de la doctora Torrejón, ¿cómo lo solucionáis? ¿Cuál es el método?
Pues mira, como decía antes, hoy por hoy los procedimientos están relacionados con la luz. Nosotros utilizamos dos tipos de luz diferentes, un láser pulsado y una luz pulsada. Son dos manifestaciones diferentes del uso de la luz que se complementan. Esto lo digo porque a veces hay centros que tienen solamente un tipo de luz y pueden conseguir un resultado bastante importante, pero no quitar el enrojecimiento de base. Por ese motivo nosotros hemos combinado estas dos luces que se complementan en el tratamiento, que son perfectamente compatibles con el día a día del paciente, es decir, no tiene que alejarse de su vida cotidiana, que es completamente indoloro, con lo cual el paciente es un tratamiento que lo acepta maravillosamente bien y con unos resultados muy importantes ya desde la primera sesión.
Pues ya lo habéis oído, ¿eh? Si hasta ahora pensabais que vuestro problema no tenía solución, no es así. Y yo os recomiendo, como siempre, que llaméis al 934-14-36-31, 934-14-36-31, y pidáis una visita informativa personalmente con ella, con la que nos habla. Es esta voz, ¿eh? Es la doctora Torrejón.
Que oye, va... que le digan que la he escuchado aquí en COPE, ¿no?
Claro. Sí, nos escuchan mucha gente, más gente de la que yo creo que os imagináis, lo dicen.
Porque además la doctora entiende muchísimo de lo que habla, y la gracia es que al final te va a atender ella.
Claro.
Y vas a tener esta cita personalizada, ¿eh?
Correcto.
Van a analizar el problema y os dirán si pueden solucionarlo o no, que casi
correcto.
Seguro que sí, ¿eh?
Correcto.
934-14-36-31. Doctor Torrejón, gracias.
A vosotros.
Gracias. Sabis consell, que
sí,
de la doctora Torrejón sempre, Ricard.
Sí. No, a més, jo encara alguna paraula de vocabulari he après, eh?
Sempre s'aprenen coses, s'ha de saber de tot en aquesta vida.
Cooper-Rose no sabia jo. Cooper-Rose sí. No sabia.
Sí.
En fi.
Escolta, doncs amb això nosaltres t'anava a dir, posem punt i final, no, posem punt i coma, però a la Nacional 240 al migdia COPE continua i demà encara més i millor.
Escolta, quina diferència hi ha entre un punt i coma i un punt i seguit?
Després no va a majúscula.
Ah. Però escolta, ara és una tonteria això, però segurament hi ha molta gent que s'ho pregunta això.
Sí, doncs
i en qui li preguntes? Ah, un dia en podem tractar d'aquests temes.
Ah, doncs mira, és molt interessant, ara m'has fet recordar,
sí,
per
puntuació...
exemple, el servei de xarxes socials de la RAE, de la Real Acadèmia de la Llengua, que té molt èxit, seria molt interessant un dia entrevistar-los perquè ens expliquin quin tipus de peticions reben, com les resolen, no?, i com han aconseguit que sigui un fenomen a Twitter.
Doncs mira, d'on ha sortit aquest tema? Eh?
Ja
en parlarem,
ves,
va.
Veus? Sí, és que... Escolta, acaba de passar molt bon dimarts, eh?
Igualment, fins demà.
Bé.
Adéu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Que sí, que marxem d'excursió. El dia 23 de març, calçotada a Tarragona, amb COPE Lleida i COPE Tarragona Reus, Tarragona Turisme i el restaurant Sol Ric. Sortida de Lleida, dissabte 23 a les 9 del matí. Visita turística de 2 hores a la Tarragona Romana amb un guia especialitzat. I calçotada al restaurant Sol Ric de Tarragona, per només 30 euros. I tot per només 30 euros. Reserva ja la teva plaça trucant al 977-23-20-32. Repeteixo, 977-23-20-32. T'esperem. Una excursió ben divertida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
2 minuts i arribem a 2:15. Abans de començar la nostra tertúlia dels polítics, tenim aquí 3 darreres hores. Vox ha denunciat, de fet, el president de Vox de Lleida, José Antonio Ortiz, ha presentat una denúncia a la Fiscalia per presumpte delicte d'odi després que el passat 27 de febrer apareguessin 5 ninots amb les sigles i les cares dels líders polítics de Ciutadans, Partit Popular, PSC, Units, Podem i Vox penjats del pont dels instituts a Lleida. A la denúncia, el partit d'ultradreta assegura que va conèixer a través dels mitjans que van aparèixer 5 ninots penjats pel coll des d'un pont, és a dir, penjats, i que representaven cossos humans portant cadascun sigles i cares de diferents partits polítics. També a Pons es prepara els seus veïns i veïnes per la Quaresma amb l'elaboració d'unes 12.000 racions del seu tradicional ranxo. L'escudella es cou al foc de llenya dins d'una seixantena de calders i a partir de més d'un miler de quilos d'aliments. I també han arrencat ja les visites guiades als camps de presseguers florits a Aitona amb la previsió de superar les 18.000, que ràpid es diu, de l'any 2018. Enguany, com a novetat, s'ofereixen rutes en bicicleta i quad. De veritat que si la meteorologia acompanya, passejar-te pels camps amb una bicicleta també ha de tenir el seu què, eh? 30 segons, arribem a dos quarts, de seguida a la tertúlia dels polítics.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen llamadas ilimitadas, llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y llévate un Huawei P20 Lite con más de 150 euros de ahorro. Infórmate de las condiciones en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs 2:30 per sobre de 2:15, directes cap a les 2, avui dimarts 5 de març del 2019, amb una bona temperatura, a hores d'ara 18 graus a la ciutat de Lleida, la tertúlia dels polítics, que avui doncs, torna a començar i que ens acompanyarà fins a les 2 de la tarda. Com sempre, ben acompanyats, avui està amb nosaltres la Eva Lega de la Crida CUP. Eva, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, molt bé.
Joan Vilella del Partit Popular. Joan, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
José María Córdoba, de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I no sé si s'ha perdut o no sé què ha passat. Però...
És que he vist llum. Guillermo... He vist llum i he pujat.
Guillermo Orbera, del PSC,
què tal? Hola, Richi, què tal?
Escolta, benvingut a casa teva.
Gràcies.
No a casa teva, a casa teva pels anys que has estat venint a la tertúlia dels polítics.
Sí, moltes gràcies, sí. Content d'estar aquí perquè, bueno, perquè és molt divertit. I amb els companys, doncs, molt bé. Molt
escolta, què has estat fent aquests mesos? Ens has fet el salt?
S'ha fet un retiro espiritual. No? Un retiro espiritual.
S'està bé preparant la tertúlia.
La de l'Himalaya, la típica.
La d'avui. Sí, sí.
No, però bueno, és el que vam comentar en el seu moment, no? Jo també portava molts anys venint i crec que també és temps de que hi hagi sala nova, gent nova, per bueno, perquè sempre jo crec molt en la renovació, però també amb la meva, no només amb la dels altres, també crec amb la meva, no? Una mica de regeneració està bé.
Escolteu, avui parlarem de, ja ho vam dir el dimarts passat, llàstima, han excusat per cert la seva presència tant Esquerra Republicana com el PDeCAT i Unió. Dic llàstima perquè normalment aquesta tertúlia o estava el 50% o fins i tot hi ha més dones que homes. Vam dir dimarts que parlaríem evidentment d'aquest divendres, del 8M, del Dia de la Dona. Abans, però, m'agradaria que em valoréssiu doncs, aquesta notícia, i és que el president de Vox a Lleida ha presentat denúncia a la Fiscalia per presumpte delicte d'odi després que el 27 de febrer van aparèixer aquells ninots penjats pel coll a la passarel·la dels instituts.
Te puc fer una petita correcció? Sí. Ja sé que no és correcte corregir el periodista, no, però o diem Convergència i Unió o diem PDeCAT i Paco Cerdà.
Perquè, PDeCAT i Unió.
O diem Convergència i Unió, que és el que hi havia en el seu moment, o diem, si diem PDeCAT, que és la marca actual, hem de dir, la marca actual d'Unió a la paella...
Unió ja no existeix.
PDeCAT i Unió.
Però Unió existeix, el partit?
Quan es van presentar, sí.
Clar. Ah, vale, sí. Perquè agafe de referència...
Ells mateixos no ho compleixen, claro. Perquè normalment l'Ajuntament sempre diuen PDeCAT, però ja, clar, quan però es va constituir... Quan es va constituir el grup, a l'Ajuntament era Convergència i Unió.
O sigui, el 2015 es van presentar com PDeCAT,
Convergència
sí?
i Unió. No, es van presentar...
PDeCAT.
PDeCAT i Unió.
El 15. El 15 sí. Ja estava constituït el PDeCAT?
No.
Però és que és on vaig. És que aquí és on vaig.
No, és Convergència.
Aquí és on vaig. O sigui, aquí és on vaig. O sigui, el que ja era l'Ajuntament és el que va sortir del 15 de maig. Del maig del 2015, cert?
Correcte.
I allà es va sortir Convergència i Unió.
Avui, és veritat que
o hi ha Convergència d'Unió,
o si
canviem PDeCAT, sí. Pues canviem Unió.
No, vull dir...
PDeCAT i Unió...
No, és correcte.
PDeCAT i Paco.
PDeCAT i Paco Cerdà.
És el que dius tu, vull dir, l'Ajuntament estan constituïts com a Convergència i Unió, no com a PDeCAT i Unió, ni PDeCAT ni no sé
exacte,
què.
No, exacte.
Convergència i Unió.
Sí, és una curiositat.
Escolteu, el tema aquest dels ninots, ho dic perquè sortim també PSC, PP...
Qui és el que ha fet la denúncia, dius?
Bueno, és el president de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz.
Ah, el president de Vox.
D'acord. Perquè també de ninot sortia doncs, el del Partit Popular, el del PSC i el de Ciutadans i el de Units Podem.
Bueno, nosaltres ja vam fer la denúncia a la Fiscalia. Sí, sí, estan posades, però a ningú li agrada de veure penjat en un pont la figura del teu líder polític, en el cas d'Albert Rivera, i les sigles del teu partit.
Un moment, al ninot hi havia el nom de la persona, el nom propi,
les
sigles,
i la cara. La cara
hi havia, la
fotografia. Sí, estava.
No ho sé.
És que jo vaig estar allí, per això t'ho dic.
Ah, hi havia, el ninot portava la foto del...
Sí, del líder, exactament. Llavors a ningú li fa gràcia això, i bueno, jo pensem que a aquestes altures, que encara hi hagi gent que li agradaria que alguns polítics, per el fet de no pensar com ells, haurien d'estar penjats, doncs, pues, bueno...
Jo no sé si realment, al final, el missatge era realment aquest. Vull pensar que no.
Jo recordo que això està copiat de Mèxic. En Mèxic, precisament, pel matí, a més és que és curiós perquè segueix el mateix patró, pel matí, t'aixeques pel matí i te trobes els cadàvers d'aquestos cartes, que és pel tema de la droga, i te'ls trobes penjat pel de matí i tots morts. I suposo que vol copiar aquest... No sé, aquesta escenografia, per dir-ho d'alguna manera.
No per anar a fer el delicte.
No, clar.
No.
Esperem que sigui així.
De bon gust no és, evidentment. No.
Exacte. I, bueno...
No, a veure, és que en política no tot s'hi val, tampoc. Tu pots estar d'acord, no pots estar d'acord amb una ideologia, amb unes sigles, però en política no tot s'hi val. Jo penso que el que es va... és significar aquest dia al pont dels instituts, penjant aquests ninots amb la cara, com diu el José María, o amb les sigles dels diferents partits, jo penso que això és una broma macabra, no? I Ciutadans ho va portar al fiscal, avui, per lo que acabes de comentar, Vox també ho ha portat a la fiscalia denunciant aquesta actitud. Ja veurem el fiscal pues, el que dirà, però jo repeteixo, no tots hi valen política, i penso que aquí, si no ens respectem una mica tots, podem acabar molt malament.
Per cert, Joan, vas estar amb el senyor Casado?
No, jo a l'ascensor no em vaig quedar tancat.
Anava a preguntar, dic això. Què va passar a l'ascensor? Que va pujar més gent? A mi m'han dit que va pujar més gent de la que estava permès. Sí,
a veure, jo no hi era, eh? També t'he de dir que jo no hi era, i l'únic que sé és el que he llegit als diaris. I els diaris és que, pues, si l'ascensor hi havia una capacitat per 10 persones, com a mínim n'hi havia 15. I aleshores, pues, bueno, és normal.
Puc fer un comentari? Jo no sé si és una fake news, m'agradaria que m'ho confirméssiu. Què ha dit Pablo Casado? Que no va entendre el cartell de l'ascensor perquè estava en català.
A veure, hi posi un 10, vita, però, posi un 10 sí, com això, casa.
No, posi màxim 10, clar. Un
màxim 10.
Màxim 10, per això. Dic.
No, és impossible això, eh?
No, jo dic, és que dic, si és veritat que ho ha dit, canvia una lletra, per tant. No cal tenir un màster.
No m'ho crec.
Posa M-A-X 10.
Max 10, posa.
I si posa max 10.
Això ja saps que és una notícia fàcil.
És un fake, no? Perquè és que de vegades ja no sé d'on venen les notícies.
Sistema mètric.
A veure, jo crec que amb un ascensor, si veiem el dibuix d'una personeta i un número al costat, no cal pensar massa, més igual l'idioma.
L'únic que sé, i perquè sé que ho han comentat gent que està ben allà, és que va dir, esto nos pasa por subir más personas de los permitidos.
Escolta, aquest divendres és el... Bueno, ha caigut així, és el 8 de març, vull dir que és el Dia de la Dona. Ja fa uns anys que va perdre el cognom aquest dia internacional, abans era conegut com el Dia de la Dona Treballadora, ara ja fa uns anys que va aquí, crec que acertadament, es coneix com el Dia de la Dona. Evidentment ja ha convocat una vaga. Ja ha convocat una vaga... Eva, sí? No sé si corregeix-me. A priori de dones.
Sí. Exacte.
A priori de dones, tot i que sí. A certes empreses s'ha passat circular com a vaga perquè s'adhereixi qui vulgui.
En el cas, la vaga està enfocada per les dones perquè, bueno, dins d'un sistema en el que s'explota de diverses maneres la dona, és un dia en el que hi ha vaga de tot, no només el laboral, sinó que és de cures i de tots els camps en els que abarca la dona que estan extesos en tota la societat. Es crea una mena de col·lapse, això crea una mena de col·lapse. Per tant, és la justificació perquè els homes han d'anar treballant de seguir amb les dones fent vaga. Que s'hagi obert, si en el cas de que els homes puguin fer vaga, que la poden fer, és per estar al servei d'aquesta vaga de les dones.
No, t'ho dic perquè el dret a vaga, que és un dret legal, no distingeix convocar una vaga només per dones, no? Entenc?
Bueno, el moviment feminista la convoca així, la convoca a dones. Uh-huh. Que no a tot arreu es fa igual. No, sí, jo em diria que a tot arreu, eh? És una convocatòria a dones. El que passa és que la pot fer els homes. Però llavors, aquests homes que fan vaga han d'estar a l'atenció de les cures i de tota aquella feina que l'assumim les dones. D'una forma inherent i que no forma part del món laboral, directament.
S'està limitant el dret fonamental de la vaga dels homes per raó de sexe?
No és així. És una... No. Per què? No, perquè la vaga està convocada. El que passa és que el moviment feminista fa la crida a les dones. Perquè, si no, l'estructura... no acaba de canviar. I poden entrar contradiccions, eh?
Sí,
vull dir, que endavant. I si es pot millorar, millor. Però aquesta... si la vaga la fa tothom, el sistema no es veu afectat per aquest canvi, no? Seria com un dia de vaga normal. En el moment en què només... És el col·lapse, es crea en el moment en què un home es veu que ha d'anar a treballar i que ha d'anar a buscar els crios i que ha d'anar a comprar i que ha d'anar a fer els llits. Bueno, però és que això és el que ens trobem cada dia, les dones. Per què les dones fem mitja jornada? Per què? Perquè l'altra mitja jornada... Per aquí hi ha aquesta precarietat laboral que patim les dones. Per què? Perquè si treballem mitja jornada, per poder fer l'altra mitja. Ara a veure com ho feu vosaltres.
Claro,
a veure com es crea, bueno, pues sí, aquesta mena de col·lapse.
És una mobilització feminista, però clar, tècnicament no volem que sigui una vaga de les regulars. Però clar, com a mobilització està molt bé, està ben pensada.
Home, per mi, la integració, és obvi que la integració dels homes és important. El que passa que no estem, sembla ser, és a la vista està que no estem en aquest moment com per a poder-ho... per poder-ho fer d'aquesta manera, que al final seria pues, com un dia festiu.
Hi ha moltes coses, però hi ha dos actes, jo crec que principals. Un és la vaga, evidentment, i l'altre la gran manifestació, que Lleida, no sé exactament, està convocada a la tarda vespre.
Sí.
Crec, ara no recordo l'hora. Exactament, com cada vegada. Sí. No, us deixo el tema.
No, dic, és que jo no acabo d'entendre del tot. El Guillermo diu que sí, perquè és més espavilat que jo, però bueno, sí. jo no acabo d'entendre del tot, perquè llavors aquí dius, feu vaga perquè l'home estigui al servei de la dona, has dit.
Sí, és una vaga... A veure, la vaga feminista parteix...
L'home estigui al servei de la dona. A veure, tu dius, no, és que volem que l'home vagi a buscar els crios al col·legi, vols dir que...
No. Volem visibilitzar...
Quan paren les dones...
Visibilitzar que el món és pare quan les dones no hi són. Potser és més fàcil dir d'aquesta manera, potser és molt abrupte.
Jo, sincerament, no crec que el món es pari quan les dones no hi són.
Doncs a veure què passa si fem vaga. Precisament és aquí on volem arribar.
No, perquè jo crec que...
Sobretot en tema de cures.
Vivim en una societat, avui al segle XXI, jo penso que les funcions d'una llar o d'una família, jo penso que, no et diré tothom, però jo que crec, la meva opinió, la millor vaig equivocat, jo crec que la majoria de persones fan funcions compartides.
Doncs vas, si ho sento, vull però...
I ara em diràs, ostres...
No és cert, perquè estan les dades i publicades...
Jo no ho sé, potser parlo per, en aquest sentit, per
una visió global...
Parlo per mi, jo no et diré que tot, però jo, no sé, sempre he intentat col·laborar amb tot el que he pogut, i més, jo, almenys...
Col·laborar, l'altre és assumir tasques, són dos conceptes...
Jo faig coses que espero que no faci ningú més, vull dir, cadascú...
És que esto me recuerda, esta intención que dice la compañera, me recuerda a una película que se titulaba La fuente de las mujeres, no sé si la habéis llegado a ver, es una película marroquí, os la aconsejo, el argumento es que las mujeres dejan ir a buscar agua a la fuente y los hombres automáticamente, pues es la población, la ciudadanía es un desastre, porque como no hay agua en las casas, los niños pues lloran y al final acaba siendo un caos y los hombres pues claudican y lo que hacen es llevarles el agua a las mujeres hasta casa. Yo pienso que esto podía tener un sentido hace muchos años. Hoy en día, que todavía, por supuesto, no hay una igualdad como tendría que ser entre mujeres y hombres, y mientras no exista, el feminismo tiene muchísimo sentido, pero yo creo que hoy en día aquel concepto de que es la mujer hace una única, exclusivamente una cosa, que es la de la casa, hoy en día ya no tiene ningún
sentido. Es bastante más complex que això, sí, i no està enfocat d'aquesta manera. És bastant més complex. En les tasques de la dona, i això, és que estan els estudis i estan a l'abast de tothom, continuen tenint un paper preeminent al davant de les cures, tant d'infants com de gent gran. Aquesta vegada ens n'oblidem una mica.
Jo en aquest sentit estic amb l'Eva. Si analitzem dades d'àmbit estatal, jo sí que és cert que encara avui la dona té un paper, per exemple, cura dels familiars, sempre, o sigui, encara a la dona se li atribueix un rol especial de cura de la família que no té per què tenir ella.
Guillermo, permetem.
I
per què passa això?
Perquè la societat...
Perquè vivim encara la rèmora d'una societat molt masclista de la que venim a Espanya. No és cap secret que a Espanya...
O sigui, és un problema d'educació i prou?
Per descomptat.
Hi ha una estructura social.
No, dic per identificar-ho, perquè si és un problema d'educació canvia i ja està, no?
El sistema capitalista també viu d'això. Hi ha una estructura feta, molt ben estructurada, d'unes hores de treball molt compacte, d'un gruixut molt gran, que l'èxit professional ve... evidentment del màxim d'hores que hi dediquis a la feina, no? És evident que si tu tens una dedicació, que si ets dona i vols ser mare, perquè la maternitat és un dels pals de paller important, la teva vida laboral queda retirada. Quan queda retirada, per això, perquè les dones estem patint llargues cues d'atur, perquè cobren menys, perquè agafem els treballs més precaris, perquè aquests treballs feminitzats són els treballs que estan més mal pagats. Les Kellys, que van fer aquesta revolta tan valenta, perquè eren dones que moltes no tenien ni papers, quan tu vas amb una... tu t'agafes les dades de perquè una persona... què és el que prefereix d'un hotel, què és la qualitat que més li dona a un servei d'hotel, és la neteja. Doncs la neteja, que la fan dones, és el que està més mal pagat d'allò que la gent més reconeix. Com pot ser? Per què? Perquè la fan dones. I això no hi ha cap mena de dubte.
Bueno, pues aleshores jo entenc que si es fa una vaga, pues sí, per reclamar aquesta
tot, igualtat. És que és tot. No, tot és que la bretxa salarial, és que si us llegiu el manifest, inclou absolutament tot, tota la vida, tota la societat.
Jo el que dieu, fins a un cert punt, ho puc compartir, però jo crec que cada vegada això està més igualat. Penso que cada vegada estem jugant.
Home, s'ha millorat massa, s'ha millorat de fa 50 anys, clar, que sí que s'ha millorat. Però Déu-n'hi-do, encara
que... Però és que tu, mira, abans has posat un exemple, dius, bueno, pues jo què sé, qui va buscar els nens al col·legi? Qui els va buscar, avui em dir, els nens al col·legi? Els padrins. Si no, bueno, ves pels col·legis, dona't un tom i veuràs que no hi va ni el pare ni la mare, eh? Sí que hi van alguns, però la majoria que veus, padrins. Per què? Perquè el pare i la mare treballen tots dos, no poden. Per tant, no em diguis de vostè. I aleshores dic per
senyor,
això, dic,
va, senyor Vilella.
Dic sí que encara hi ha, hi pot haver aquestes diferències, però jo penso que cada vegada pues, això s'ha anat reduint més, no? Afortunadament.
I no està bé que les mares vagin a buscar els seus fills a l'escola, parlem dels drets dels nens també, que siguin
sí,
les
bé,
mares,
clar que
per què no és més flexible, per què no fem polítiques perquè siguin flexibles els llocs de treball, per què no fem una realitat i que realment pugui haver un èxit laboral i que pugui haver un èxit com a mare?
Ahí estic d'acord, ahí estic d'acord.
O com a pare, eh?
No,
vull tancar, però sí que és veritat que qui més hi posi ganes, amb això, continuem sent les dones, eh?
Però dius, com a mares, o potser el pare també li fa il·lusió anar a buscar...
No dic que no, eh? Però no acaba de ser, no acaba de ser la realitat.
És que, clar, tot això és molt més complex...
És molt... Aquí està. La complexitat d'aquesta vaga porta debats llargs. Per què? Perquè cada vegada penetra i penetra més i va intentar desgranar quins són els motius pel qual tothom diu sí, sí, igualtat,
però,
tothom, eh?
Jo crec que hi ha un cert consens de que, escolta, venim de la Catalunya, de que la dona havia de demanar permís al seu marit per obrir un compte corrent, però no parlo del pleistoceno, no parlo de l'edmedievo, jo crec que sí que s'ha avançat molt, però també jo crec que hi ha un cert consens en tots els partits polítics que queda molt a fer.
Sí que hi ha postures,
bueno, cadascú té
però, mateix, però per això es preguntava, sí, si tenim identificat on està el problema i per què no s'actua.
Jo,
de canviar massa.
L'Eva diu estructural, jo crec que és un tema cultural i educacional, de mentalitat de la gent, de la gent jove, ara ja puja.
És un tema generacional, entre altres coses, i si no ja lo veràs con el tiempo. En estos momentos, si tú vas a la universidad, la mayoría de las personas que están estudiando son mujeres. Eso quiere decir que habrá un cambio segurísimo.
Hi ha un augment de
masclisme. I no serà ni siquiera por sexo.
També a les dones, aquesta és una altra cosa, que també està dins la vaga. Tu fas una enquesta
avui en una universitat pública i fas una enquesta en una llar de jubilats i veus una mica els indicadors i són els que són. I no cal ser estadista per entendre que amb una generació gran pues, venen d'una cultura, una educació familiar, escolar, social, que havien normalitzat els papers de l'home i de la dona, normalitzats, com si fos una cosa natural. I ara ja no.
De totes maneres...
Sobretot, i te dic, jo tinc 45 anys, i encara te diria que hi ha diferència entre la meva generació i la de la gent que puja ara de la universitat, que neixen ja en una societat molt més, des del meu punt de vista, molt més avançada socialment.
Nosotros en mi casa, por ejemplo, somos dos hermanos y dos hermanas. En un momento dado, mi padre se hizo muy mayor y había que cuidarlo. Lo que se puso encima de la mesa no fue... por ser mujer te va a tocar a ti. Lo que se puso encima de la mesa es que la persona que se va a hacer cargo de nuestro padre es la que económicamente va a salir más beneficiada. O sea, ella se beneficiará económicamente de una aportación económica que le dará mi padre. En vez de buscar a una persona de fuera que lo cuide, lo que hará es que mi hermana, en este caso, que sí que es verdad que ha sido mi hermana la que se ha hecho cargo de eso. No, pero es verdad. O sea, en ese caso, económicamente es la que más necesitaba en esos momentos el dinero y fue ella la que dijo, ya me encargo yo y me quedo yo. Y económicamente ella se tiene una... que desde luego no está pagado con dinero.
Es una tradició estesa aquesta, la de...
No está pagado con dinero. No habría dinero suficiente para pagar el trabajo que está haciendo mi hermana, eso está clarísimo. Y sí que es verdad que en estos momentos el feminismo, tal y como estaba planteado hace unos años, tenía un sentido. Hoy en día, el feminismo, que todavía, por supuesto, queda mucho recorrido, no tiene nada que ver con el feminismo de los comienzos de los tiempos, cuando hubo mujeres que por luchar con esto murieron incluso. Por eso, no sé, a mí... y sobre todo, lo que sí que creo, y es verdad, en este caso no se debería separar, o sea, no puedes quitarle el 50% de la población de este mundo, que es decir, separo a las mujeres de los hombres. Los hombres también tienen que luchar en esto, tienen que estar metidos dentro. Nosotros no vamos...
Per fer-ho visible, cal que sigui així.
O sigui, l'essència de la vaga és si les dones parem, el món para, deixa de girar.
Es fa per entendre, sí, es visualitza el macro pararà, problema, el macro problema.
Us vull preguntar una cosa, aquesta diferència home dona, on creieu que s'està escurçant més, al món laboral o al món personal? És a dir, on s'està arreglant més?
El sector públic, moltíssim. La judicatura...
Bueno, sector públic, suposo, perquè ha de decidir per llei. No. Però sector laboral o sector personal? És a dir, a casa, relacions familiars, etc. On creieu que s'està arreglant les coses més?
Bona pregunta.
Les dades estan por ahí, que no... No, ara no les tinc presents amb tant percents, no, bueno. Però no s'han mogut gaire. Em sembla que hi ha una millora, però no s'han mogut gaire. Estan... Continua sent així.
Sí, jo les dades no les tinc, no, però jo crec, que a nivell...
Us ho deia, Joan, perquè a dins d'una casa, al final, qui ha de decidir és l'home i la dona, com porten aquella llar.
Jo crec que la diferència es va escurçant a nivell familiar, a nivell personal, crec, no sé, les dades tampoc les tinc, no? A nivell professional, jo penso que encara hi ha molt camí a recórrer, i a més, és que, a veure, una de les reivindicacions... de la dona és sempre al nivell salarial. De dir, escolta, nosaltres fent un mateix treball, per què tenim que cobrar menys que un home, no? I aleshores, jo aquí, amb la pregunta que feies tu, Ricard, jo, a mi també em costa d'entendre, no? Perquè, clar, quan es discuteix els convenis salarials de les empreses, per què no s'intenta igualar el sou d'un home i una dona fent una
mateixa? Però els convenis no divideix.
Els convenis són treballadors.
Això no seria legal.
No.
Això existeix d'una altra manera. Hi ha una capacitat de negociació de l'home, una predisposició a treballar 15 hores diàries si fa falta, que una dona no té. Això frena les possibilitats de promoció. Això, quan la maternitat demana reducció, inclús qui pot demana excedències.
Els convenis sí que ho podrien...
No, perquè com que depèn molt de l'entorn de cada dona, al final els resultats són el que són sense que tu puguis a vegades atacar directament el per què ha passat això, per què aquesta dona està cobrant menys que l'home per aquesta feina.
Bueno, clar, és que llavors clar, tot surt de la base, perquè avui em sembla que era avui que ho llegia també a nivell de pensions, també em sembla que parlaven a nivell de Lleida que la pensió mitjana entre un home i una dona era 300 euros més l'home que la dona, no? Clar, llavors aquí també dius, bueno, i això...
No, el que passa és que la pensió ve pels efectes retributius...
Bueno, aquí anava a dir, clar, això llavors com se va igualant, això? I és que és molt complicat,
com s'iguala aquest,
molt difícil.
Suportar totes aquestes tasques socials que beneficien la societat, que fem les dones i que els assumim sense cobrar, com aquesta estructura ho ha de solventar? Com se solventa això? Aquí està, quines són les polítiques que s'han d'engegar i quins canvis des de tant les polítiques públiques i sobretot el paper dels sindicats, que són els que estan al món laboral. És més fàcil que la Generalitat de Catalunya o el govern que sigui, a Euskadi o on sigui, facin protocols pels treballadors interns, però després et quede, que sí que se'n fan... de flexibilitat, però després et queda tot el gruix de l'empresa privada, que és on realment les tasques feminitzades precaritzen moltíssim la vida de les dones.
Sí. El 57% de les mujeres, és cierto, que al final acaben padeciendo por culpa de la maternidad un retroceso en el aspecto laboral. No, es cierto,
sí,
es así.
Sí, es que
un saludo a los compañeros del grupo de Ciutadans de la Paella.
Nosotros hemos implementado es una propuesta nuestra de a seis meses el derecho a la paternidad, o sea, que los hombres también puedan coger la baja paternal y puedan dedicarse. Y es la manera de que las mujeres puedan volver al trabajo, el hombre se dedica, entonces no habrá una exclusión. Decir, no, es que cuando se quedan embarazadas son ellas las que al final se perjudican laboralmente. No, ahora ha de ser los dos, tanto el hombre como la mujer. Y es a base de esto.
Yo creo que se ha avanzado molt el sector públic, normativament també. La legislació de tant l'Estatut dels Treballadors com tal ja es procura, sobretot la recent des de la democràcia, que no es... Primer, perquè seria inconstitucional, no es pot discriminar per raó de sexe, però sí que crec que on va l'Eva, i crec que té part de raó, que a l'hora de posar en pràctica la normativa, el dia a dia, les decisions que pren l'empresari al seu despatx, quan veu que tal, home, pues encara pese una mica aquestes condicions que té la dona per la seva condició de mare, no? Vull que se m'entengui bé, aquest estigma en el sentit de, per el fet de... de ser mare, però hem evolucionat, pas que quede...
Clar, és un dret, molta tasca. La criança materna.
Sí, sí, sí.
Bueno, és un dret dels nens.
I com a societat ens hauria de preocupar que no neixin, que sí, no neixi canalla.
Aquest
que,
és el problema, precisament.
Que és una cosa llavors, que no s'està cuidant, tampoc.
Les llars d'infants, els ajuts...
Però no us preocupeu, la Constitució reconeix este dret i aquí la Constitució la respetamos todos i la queremos todos, por tanto, no patiu per aquest problema, perquè ja està...
Escolta,
està
el divendres, ara ho estava mirant, és a les 7 de la tarda, manifestació a Lleida a la plaça 8 de març, com ja és, bueno, com ja és habitual.
Bueno, i al matí a les 11 es fa l'acte, no? L'acte.
Pues que sí, estigui sí, plena de dones i d'homes, ese és el desig.
A la crida farem, a la crida per Lleida, les dones farem vaga i seguirem la convocatòria de la coordinadora 8M i ens sumarem a tots.
Bueno,
ha saltat una falca.
Bueno, no, us anava a preguntar, Eva, tu faràs vaga.
Sí, que digues.
Però faràs vaga, de veritat? És a dir, o estaràs amb tasques organitzatives del partit o de la coordinadora?
No, és activa, la vaga és activa, amb els seus piquets, tot, una vaga és activa, no és estar-se a casa. Sí, els homes que faran vaga estaran als serveis de les cures. I les dones farem feina.
Joan Vilella.
Els homes que faran vaga, has dit?
Sí, o sigui, només que fan vaga al servei de les cures que facin falta i que estan...
Jo estic divorciat, tinc dos nens, amb el qual jo els crec crios quan estan amb mi, vull dir,
nosaltres
m'ocupo jo, perquè...
Joan Vilella, faràs vaga divendres...
Divendres, en principi no tinc previst fer.
José María,
partido de la libertad y yo no, en este caso...
No, perquè, entre altres coses, l'Eva no em deixa, perquè dius una paga de les dones, els homes a treballar. Doncs jo crec que l'Eva i el país casa.
Guillermo, faràs vaga?
Treballar i les cures, tot.
Escolteu, que arribem a les dues, com sempre, un plaer. Avui han estat amb nosaltres l'Eva, el Guillermo, el José María i el Joan. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, igualment.
Apa, que arribem a les dues. Bueno, és el que hauria de ser sempre, no? Una vaga, llibertat, està convocada i si vols fer vaga, la fas, i si no, no. Jo és que quan escolto la paraula piquets, de veritat que suposo que inicialment tenien una funció que en els darrers anys s'ha pervertit. Però vaja, esperem que vagi tot bé divendres. Sigui com sigui, nosaltres tornem demà a 12:20. Escolta, que acabes de passar un bon dimarts.